aquesta feina nostra, sobretot en cinema, són espais curts, relativament, són unes setmanes, però molt intenses, molt intenses.
Un minutet per sobre de dos quarts de dotze del matí. Parlem de cinema des de Cugat.cat pel Matins en Xarxa, com sempre, amb en Víctor Alexandre. Víctor, què tal, com estàs?
Bon dia, gràcies.
Acabem de sentir ara mateix un mestre del cinema català, Ventura Pons.
Sí senyor, Ventura Pons, amb la seva veu, perquè aquests dies torna a estar d'actualitat, perquè ha estrenat una pel·lícula que es diu Ignasi M, ja en parlarem.
Exacte.
Però és, sempre és un bon motiu per parlar de Ventura Pons, perquè la seva cinematografia és tan ampla que sempre és un... bé, sempre hi ha un pretext per fer-ho, oi? El que sí que és cert és que la seva filmografia, podríem dir que comença amb una pel·lícula emblemàtica, l'any 77, que és Ocaña, retrat intermitent.
Cova, mort, tío. Era muy bonita, o sea, es con la persona de mi familia que más me identifico. Con mi tía y con mi hermana. Con mi madre a veces tenía algunas discusiones, pues mi madre siempre supo de qué pie cojeaba yo, como todas las madres. En realidad le jode de que un hijo le salga, bueno, como dicen ellos, un poco extraño, un poco raro. Pero yo pienso que es al que más quieren, en realidad.
Una pel·li, pel que veig, Víctor, la primera òpera prima de Ventura Pons, un documental, sí, bastant lligada amb aquesta última que acaba de treure ara, Ignasi M, molt, molt lligada.
Sí, perquè el personatge tenen molts punts de contacte.
Sí, senyor.
Tot i que són diferents, evidentment, però tenen molts punts de contacte. Un dels temes claus justament és l'homosexualitat, oi? Mm-hmm. I la manera de viure-la. Clar, Ocaña pertany a una època diferent de la de l'Ignasi Millet. Però bé, el que s'ha de dir és que és una obra de culte, l'Ocaña retrat intermitent, és un documental extraordinari que va entrar en concurs al Festival de Canes, fins i tot, i que va significar doncs, el debut, com dèiem, cinematogràfic de Ventura Pons. Mm. En una època, a més, en què la llei connotava molt negativament els homosexuals, també s'ha de dir això.
Una pel·lícula valent, llavors, en aquell moment, perquè s'acceptés als festivals i s'acceptés també pel públic i per la crítica.
En aquell moment Pons tenia 32 anys, era un home molt jove, però ja feia temps que ell dirigia teatre, ja feia temps. I a partir d'aquí passen uns 3 anys, més o menys, i ell es llança a rodar una pel·lícula de ficció i fa una sàtira escrita per l'Emili Teixidor sobre el dret a la diferència sexual, que és el vicari d'Olot, i la veu femenina que escoltarem és la de la Maria Aurèlia Campmany.
Que aquí hi ha hagut alguna cosa? És que sempre que l'Eulàlia fa neteja de la seva cambra, es tanca amb pany i clau i es mou tot, no ho entenc. Amb quina fúria treu la pols aquesta noia?
Res, res.
No es preocupi, no.
Déu-n'hi-do, una pel·lícula també, jo crec que s'ha de destacar en català, això de primeres,
també
és important.
Home, jo recordo, no recordo la sala en què vaig veure la pel·lícula, però el que sí recordo és que estava plena a vessar.
Carai.
Era plena de gom a gom, la sala, en aquell moment. Estrenar cinema en català en aquell moment, doncs, cridava molt l'atenció, esclar, és lògic, no? També hi apareixien a la pel·lícula, doncs, l'Anna Lizaran, el Fernando Guillén, la Mari Sampera, el Joan Porras, que feia d'alcalde, les cantants Marina Rossell i Núria Feliu. La pel·lícula, ja dic, va funcionar molt bé, no? Però després d'això, en Ventura Pons fa La Rosa del Bar amb la Núria Osta, l'Enric Major i el Ramon Cim també hi sortia, la Mari Sampere un altre cop, el Joan Moleón fa també Puta Misèria amb l'Amparo Moreno, l'Antoni Ferrandes i l'Enric Major. Veurem que sempre Ventura Pons, com molts autors, ha mantingut una mica els seus actors i actrius preferits.
I a més s'ha envoltat molt bé, també s'ha de dir això, perquè els actors que l'envolten no són qualsevol.
No, tots han tingut nom, són coneguts. Després fa també Què t'hi jugues, Maripili, torna amb la Núria Osta, la Mercè Lleixà, que va morir, sembla que va ser als anys 90 o així, que va morir molt jove, la Blanca Pàmpols, el Pep Monner, l'Amparo Moreno, després fa també amb la Lloll Bertran, per cert, després fa Aquesta nit o mai, que torna a aparèixer la Lloll Bertran i l'Amparo Moreno, Rosita Plis, un altre cop amb l'Amparo Moreno, i la Mercè Arànega, i el 1994, doncs, arriba el Per què de tot plegat.
T'imagino de genolls davant meu, apujant-me les faldilles, em llaparàs, em mossegaràs, em faràs molt de mal.
Et trencaré la cara.
És a dir, que no et va agradar?
Doncs no, ho diu el menjar japonès.
Però si saps que a mi m'agrada molt.
Quim Monzó adaptat a la pantalla gran, Quim Monzó ha estat pur portat a la pantalla per Ventura Pons.
Sí, aquesta pel·lícula, el perquè de tot plegat, està considerada la pel·lícula catalana amb el repartiment més luxós de totes les que s'han fet, eh? Perquè, fixa-t'hi, hi ha més de 20 actors i actrius de primera línia: Lluís Omar, Pepa López, Àlex Casanovas, Mercè Arànega, Mercè Pons, Pere Ponce, Anna Lizaran, Vicente Ndongo, carai, Abel Folch, Sergi Mateu, Jordi Bosch, Francesc Orella, Núria Osta, Àlex Brandemühl, Rosa Novell, Jordi Dauder, Rossi de Palma, i Pere Quilloé, Ramon Madaula, Sílvia Munt i Pepe Rubianes.
I vinga, i per què no hi havia més, que si no també s'haguessin ficat en aquesta pel·lícula.
I després arriba actrius.
Ho sento, sóc el vostre mirall.
Què sents quan es fa la llum i has de sortir, Héctor?
Terror.
Encara avui?
Més que mai.
Jo també. Jo també. I és magnífic. Surto a la llum i vomito el meu terror, que es va convertint en paraules. Vomito la meva història, m'aplaudeixen. I segueixo sola, però alguna cosa hi he guanyat. La força per tirar endavant.
Aquesta pel·lícula, actrius, Víctor, va canviar alguna cosa. Va situar el Ventura Pons molt més visible com a director del que havia estat fins llavors.
Sí, aquesta reflecteix molt bé el món intern de les actrius. No hi ha cap actor, per cert. El guió és de Josep Maria Benet i Jornet i de Ventura Pons. I les protagonistes són la Núria Espert, l'Anna Lizaran, la Rosa Maria Sardà i la Mercè Pons. Tres actrius entrevistades per un alumne d'art dramàtic. Però uns pocs anys abans de fer actrius, Ventura Pons havia estat a Mèxic i va patir un accident que el va deixar, doncs, li va deixar una gran empremta. Era l'estiu de l'any 89, tenia 44 anys, era a Mèxic, com dic, de vacances, amb un amic que era metge. Una nit, que ell volia anar cap a casa, l'amic li va dir: escolta, anem a fer una última copa encara a una discoteca. Ell deia que no, però finalment l'altre l'arrossega, i quan sona la porta mentre estan escorcollant a l'amic, es dispara un tret. I aquest tret va a parar a Ventura Pons. I aleshores, doncs, a través del cinturó i tal. Resulta que aquell tret anava destinat a la mola de la discoteca, però va fallar i el van ferir a ell. Això a ell el va deixar molt, molt tocat psicològicament, i sort del cinturó, i aleshores guarda la bala que el va ferir a dintre d'una capseta, i ara en parla naturalitat, però li va costar molt parlar d'això.
89-90, no? Que em claven de casualitat, perquè no em vaig ser on em tocava estar en un moment determinat, d'un tiro amb un altre i
et disparen un tret
mentre a mi, i aleshores
entra una bala a l'esquena?
A l'esquena, al costat de la columna. Va ser el cinturó que va frenar una mica la bala, i bueno, va dir, no em va tocar la columna, que estaria en cadira de rodes, però tampoc em va tocar cap cosa vital, com va tocar a gent que després ja em vaig trobar, doncs, amb els hospitals, de que els portaven i es morien allà.
Però tampoc ha estat una cosa massa coneguda, aquesta incidència a la vida de Ventura Pons.
No, ell ho ha tapat bastant, ho ha anat superant, i l'any 2000, després de rodar Carícies i Amic Amat, dirigeix Morir o no, basat en una obra de teatre del Sergi Belbel, que parla precisament de les segones oportunitats a través de 7 històries, que hi ha, una línia molt forta que separa la vida de la mort. I després ja ve, doncs, Amor Idiota.
Hace días que llevo una doble vida. Me he enamorado de una tía. Y como soy incapaz de hablarle, lo que hago es espiarla.
Joder. Eres un tío raro. Eres muy raro.
Y una atractiva chica que lo vuelve loco.
Déu-n'hi-do. Sí. Quina perspectiva de l'amor que té Ventura Pons, és curiosa també.
Sí, ell havia fet abans de L'amor idiota, doncs havia fet dues pel·lícules que eren Anita no perd el tren i Menja d'amor, però després d'això, doncs arriben més títols: La vida abismal, Barcelona un mapa, Forasters, A la deriva, Mil cretins, Any de gràcia, Un berenar a Ginebra, sobre la Mercè Rodoreda, i finalment Ignasi M.
A la meva vida sempre m'ha acompanyat una càmera fotogràfica. Sempre. Aquesta manera innata d'anar fent fotos. Les vas guardant i guardant.
I et vaig portar a la platja nudista, gay, sí, de Sitges. I amb el teu fill, amb totes les galindoines a l'aire,
no,
i tots els altres. I em va agradar perquè jo puc fardar de que pocs fills Tenen una mare amb 80 anys que poden anar a fer nudisme gay en una platja de Can Canets.
Però qui em va molestar? Si molesta més una platja normal, que són més grollers.
Déu-n'hi-do, una pel·li ben divertida, aquesta, Ignasi, i val moltíssim la pena, una lliçó de com viure.
Sí, jo conec personalment el personatge, que és tot un personatge. Ignasi Millet és una persona extraordinària que sempre ha dit com pensa, actua com pensa, és honest i, per tant, és un personatge cinematogràfic com la pantalla.
Víctor, anem a acabar la feina ja?
Sí, doncs mira, recordarem, Ventura Pons va dedicar una pel·lícula al Gato Pérez i escoltarem justament una cançó que narra les vivències de Gato Pérez quan va arribar a Barcelona procedent de l'Argentina.
Doncs amb aquesta cançó de Gato Pérez, Víctor, remetem la feina, acabem aquest cinema a la xarxa. Moltíssimes gràcies.
Bon dia.